Notícies Migdia, amb Núria García.
Són 2:15. El consultori del Poble Nou reobrirà de forma imminent. Així s'hi ha compromès la consellera de Salut, Alba Vergés. En declaracions exclusives a Ràdio Sabadell, Vergés també ha garantit que aquest equipament reprendrà l'activitat amb un metge.
Salut sempre treballa i, sobretot, des del punt de vista de l'atenció primària, en aquest enfortiment de tota la xarxa que s'ha vist, a més, molt afectada, doncs per haver d'atendre la Covid i haver d'assumir cribatges, vacunacions i tot, i alhora continuar tenent doncs, la patologia aguda, tots els veïns, veïnes que s'adrecen a l'atenció primària, que és la seva referència. I en aquest cas, en el consultori local de Poble Nou, així està previst poder reprendre amb aquesta cartera de serveis de cronicitat propera, pròxima a les persones, el més aviat possible.
El consultori del Poble Nou porta tancat des de fa més d'un any per la pandèmia, ja que les instal·lacions no poden garantir els espais segurs per evitar contagis de Covid-19. L'Ajuntament de Sabadell va oferir com a alternativa al Centre Cívic del Barri per ubicar-hi el servei. Amb l'anunci de la consellera de Salut en funcions, que ha avançat el grup municipal d'Esquerra Republicana, sembla que el conflicte pel tancament de l'equipament encara ja la recta final. Veurem quan es concreta la data definitiva per la reobertura. És divendres 9 d'abril.
Titulars.
Un dia, el primer, amb el confinament comarcal en vigor, Catalunya recupera la situació de fa 3 setmanes per l'augment de casos i enmig del malestar de la cultura per les noves restriccions. El sector reclama usar un salconduit cultural per poder sortir de la comarca per consumir cultura. L'actor sabadellenc Jaume García Arija ha defensat així la proposta.
Al final, qui acabem pagant els plats trencats acabem sent nosaltres, perquè se'ns impedeix treballar, se'ns impedeix poder viure de la nostra professió, de la nostra feina, de la nostra vocació. Llavors, si aquesta, diguéssim, proposta, aquesta reivindicació que surt, no?, arrel de l'ECA, no?, de l'Associació d'Empreses de Catalunya, com a mesura per intentar salvaguardar al màxim la dignitat, el treball, la feina i el modus vivendi dels actors i les actrius, doncs ho trobo positiu, evidentment.
Els agents culturals sostenen que la Generalitat va decretar la cultura com a bé essencial i lamenten que les noves restriccions no ho tenen en compte. En el temps, precisament per la cultura, us parlarem de la nova estrena del Teatre del Sol, us acostarem l'agenda del cap de setmana i escoltarem els sabadellencs Flashy Ice Cream, que s'han alçat amb el Premi Enderroc, el millor àlbum de música urbana. Serà tot just abans de donar pas a la informació esportiva. Aleix Coc serà baix al Sabadell per rebre diumenge al Cartagena. El tècnic Antonio Hidalgo ha reconegut en roda de premsa que el central tarragoní arrossega molèsties derivades de la greu lesió muscular. La resta de l'equip, en canvi, estarà a la seva disposició. Hidalgo ha instat els seus jugadors a ser tossuts, ha dit, i a lluitar per la permanència fins a l'últim segon.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Previsió meteorològica, Abel Flores, molt bon dia.
Què tal? Avui hem vist com augmentava la nuvolositat ja des de primeres hores del matí, des del sud del territori. Han anat avançant també algunes febles precipitacions minses, especialment cap a les Terres de l'Ebre. Hem vist alguns plugims, però amb el pas de les hores la precipitació i els núvols s'han d'anar estenent també a la resta de comarques catalanes. Serà sobretot a partir de migdia, quan puguin arribar punts també de la meitat nord i est del territori, tot i que també han de ser febles totes elles i no estarà plovent durant tota la tarda, però sí que en algun moment podrem trobar algun ruixat a qualsevol punt. La temperatura quedarà més baixa i al final del dia tant els núvols com la precipitació doncs quedaran sobretot restringits cap a l'extrem nord i nord-est del territori, mentre que per ponent i al sud començarien a obrir-se algunes clarianes. De cara a demà tindrem encara intervals de núvols, creixement de nuvolades també a la tarda en zones de muntanya amb possibilitat d'algun ruixat cap a la zona del Pirineu, Prepirineu Occidental especialment, i també cap al massís del Port. temperatura que demà puja força. I diumenge, nou canvi de temps amb l'arribada d'un sistema frontal que ens farà estar força pendents del radar i del cel perquè s'espera precipitació a partir de mig matí en zones de muntanya i a tarda pràcticament a qualsevol punt del territori. Les més intenses i abundants cap al Pirineu, comarques de l'interior del nord-est, on poden anar sobretot acompanyades de tempesta, fins i tot d'alguna calamarsada, i la resta també en forma de ruixats. També a la resta de Catalunya amb possibilitat d'alguna tempesta o sense descartar alguna calamarsada local. És tot, d'un moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora hem de destacar que un accident a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet provoca cues de més de 4 quilòmetres en sentit sud. Aquesta és l'única incidència de la qual informa a aquesta hora el Servei Català de Trànsit a través del seu web. Pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora?
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que destaquem que aquest diumenge dia 11, entre les 8 del matí i les 3 de la tarda, les línies T5 i T6 de tram no prestaran servei entre les parades Passos i Sant Joan Baptista. Mantenint-se la circulació les dues línies entre Glòries i Besòs i a la línia T5 també entre Sant Joan Baptista i Gorki. De moment, això és tot des de Transmet. Bon dia.
Passant pràcticament 7 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Novetats en relació al consultori del Poblenou i importants. El Departament de Salut s'ha compromès a reobrir l'equipament que porta tancat més d'un any perquè les instal·lacions no podien complir amb les mesures anticovid. La consellera en funcions, Alba Vergés, ha confirmat que la represa de l'activitat és imminent. Ho ha dit en exclusiva a Ràdio Sabadell.
Salut sempre treballa i sobretot des del punt de vista de l'atenció primària en aquest enfortiment de tota la xarxa que s'ha vist a més molt afectada doncs per haver d'atendre la Covid i haver d'assumir cribatges, vacunacions i tot i alhora continuar atenent doncs, la patologia aguda, tots els veïns, veïnes que s'adrecen a l'atenció primària, que és la seva referència. I en aquest cas, en el consultori local de Poblenou, així està previst poder reprendre amb aquesta cartera de serveis de cronicitat propera, pròxima a les persones, el més aviat possible.
Esquerra Republicana ho ha avançat després d'una trobada telemàtica entre regidors del grup municipal i la consellera de Salut, Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia. Malgrat que encara no hi ha una data tancada per la reobertura del consistori del Poblenou, la represa de l'activitat serà imminent, en paraules de la mateixa consellera. Però al marge de la represa de l'activitat en si, una altra de les novetats és que l'equipament garantirà l'atenció a malalts crònics i això implica la incorporació d'un metge. Precisament, recuperar el servei tal com era abans de la pandèmia ha estat una de les grans demandes dels veïns del barri i que també s'ha formalitzat en el ple municipal. El portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, ho ha celebrat en declaracions a aquesta emissora.
Està parlant de tenir metge, no? Un infermer i un auxiliar no es fa atenció d'aquest tipus. Per tant, això és el que vol dir. I el detall així no el tinc de quantes persones, però evidentment anem a la reobertura en aquesta atenció a malalts crònics, evidentment els d'un metge, no pot ser una altra cosa, també amb suport administratiu, com ha de ser.
Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, ara s'estaria acabant de definir quina és la cartera de serveis que oferirà el consultori del Poblenou, ubicat en el centre cívic del barri per poder garantir les mesures de seguretat anticovid. Amb la reobertura de l'equipament s'acabaria amb un serial que va començar fa més d'un any. El ple ha reclamat fins a 4 vegades, l'últim al febrer, la posada en marxa del consultori, un tema que s'ha convertit en una arma política, especialment entre els partits del govern, PSC i Podem, i Esquerra Republicana, que lidera el Departament de Salut amb la consellera Vergés al capdavant.
Doncs precisament sobre aquesta qüestió també n'ha parlat avui l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que s'ha mostrat escèptica sobre aquesta reobertura imminent del consultori del Poblenou. Això és el que ha dit.
De bo sigui veritat, a mi em van agafar el mateix compromís el mes de desembre abans de Nadal i encara ho estic esperant, deixi'm dir-ho així. I si és així, òbviament, crec que l'èxit és dels veïns i veïnes de Poblenou, que són els que realment han reivindicat aquest espai, i crec que seria una molt bona notícia per la ciutat. De fet, és el que estem exigint i nosaltres com a govern no acceptarem res que no sigui la reobertura d'aquest consultori.
Doncs aquesta reobertura anunciada per la consellera Alba Vergés i que esperem que es produeixi tan bon punt i tan ràpid com sigui possible. Més qüestions, el confinament comarcal torna a estar en vigor a partir d'avui. El govern ha tornat a implantar la restricció de mobilitat també per a bombolles de convivència arran d'un augment continuat dels indicadors epidemiològics en els últims dies i amb la previsió d'una accentuació d'aquesta tendència per l'impacte de les interaccions de Setmana Santa. Les excepcions que permeten sortir del Vallès Occidental són bàsicament laborals i per urgències, és a dir, els esdeveniments culturals no es troben entre les causes justificades per desplaçar-se. Un fet que ha indignat el sector i l'ha portat a demanar el salconduit cultural. El document que reclamen amb força des del sector cultural sabadellenc permetria la mobilitat de les persones que volguessin gaudir d'un espectacle.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, considera que seria una bona solució per al sector, molt afectat ja per les limitacions d'aforament i pel toc de queda. A més, assenyala que no seria difícil d'aplicar.
Està clar que si hi ha una sèrie d'excepcions previstes de mobilitat per temes de confinament territorial, no és tan difícil afegir una excepció que sigui el salconduit cultural, que lligat a l'entrada i certificat d'alguna manera a través d'aquesta pròpia entrada, doncs permeti que les persones que desitgen consumir cultura al llarg de tot el territori ho puguin fer sense cap mena de problema.
Pel president de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, l'aplicació del salconduit seria una mesura coherent amb la declaració de la cultura com a bé essencial, una coherència que lamenta ara és inexistent.
La cultura va ser declarada bé essencial al setembre de l'any passat, després precisament d'una sèrie de mesures una mica arbitràries que s'havien pres a nivell de contenció i que no estaven justificades perquè ja hi havia mesures de reducció d'aforaments, de separació de distància prèvies que garantien aquesta seguretat, com s'ha observat després. Després d'aquesta declaració, malauradament, no ha tingut efectes, o tots els efectes que haurien sigut necessaris, perquè precisament la gent s'ha de poder desplaçar fora de la seva localitat per assistir i per gaudir d'aquest accés a la cultura.
En el mateix sentit, s'ha expressat el vocalista del grup Yacine and the Oriental Groove, Yacine Belhassen, que s'ha mostrat especialment contundent amb la necessitat de deixar de maltractar la cultura.
Evidentment, tothom ho està passant malament, tots els sectors, vull dir, els músics no hem de prioritzar la precarietat que s'està vivint, però arriba un punt que també, quan ja s'ha fet tot el que se'ns ha demanat a nivell de mesures de seguretat, a nivell de contingència i tot això, finalment tenim la sensació que se'ns està emprenent, ens prenen el pèl.
Ara, doncs, queda esperar què passarà amb aquells usuaris que havien adquirit entrades per esdeveniments culturals fora de la seva comarca. A les empreses del món de l'espectacle, de moment, no els queda més remei que esperar nous desconfinaments que els permetin continuar produint els seus espectacles.
I el risc de rebrot, la velocitat de contagi i la incidència acumulada tornen a millorar a Sabadell. Segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot ha baixat als 231 punts. La velocitat de contagi ha retrocedit lleugerament i ara és del 0,76, mentre que la incidència acumulada de 14 dies és de 300 casos per cada 100.000 habitants. Respecte d'ahir, s'han declarat 77 positius més, que eleven la xifra total fins als 17.155. En canvi, les defuncions es mantenen a les 533 i no han augmentat respecte de dijous. Si creixen les persones vacunades, fins ara, un total de 35.243 sabadellencs han rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19, mentre que 12.752 ja han completat el procés d'immunització. Són 97 persones més que ahir. Relleu al capdavant de les secretaries generals dels dos sindicats majoritaris a la comarca. Aquest divendres, la UGT celebra una assemblea de la faràndula de Sabadell, mentre que Comissions Obreres fa el mateix, però en el seu cas a Terrassa, tot plegat enmig d'una crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del coronavirus, amb molts treballadors afectats pels ERTOs i empreses amb greus problemes de viabilitat. Així ho ha valorat José Luis Fernández, el fins ara secretari general de la UGT a la comarca. Ha estat 12 anys liderat el sindicat en una època convulsa que va començar amb la crisi del 2008 i acaba amb la del coronavirus.
La valoració és positiva des del punt de vista intern de l'organització. Evidentment, des del punt de vista social i econòmic, ha sigut un període molt convuls. O sigui, hem tingut pel mig una crisi econòmica molt important, amb dues vagues generals, i ara ens hem trobat amb una crisi sanitària, una pandèmia, que ens ha posat un altre cop en una situació social i econòmica molt complicada. Jo crec que nosaltres com a organització hem estat a l'altura d'allò que s'esperava de nosaltres, no? Intentant de donar suport i acompanyament a les treballadores i als treballadors al centre de treball.
En l'assemblea d'aquest matí només s'ha presentat una candidatura, la que lidera José García, de 62 anys, i treballador de l'empresa Alstom de Santa Perpètua. El secretari general sortint considera que el seu principal repte és fer efectiu el pacte per la reindustrialització del Vallès. Pel que fa al fins ara secretari general de Comissions del Vallès, Enrique Rodríguez, augura uns temps moguts per la persona que el rellevi.
Continuant per recuperar els drets que ens han arrebatat la dreta política, que estem amb això i empentant, i vindran temps de mobilització per tema reforma laboral, salari mínim interprofessional, reforma de pensions i demás, i en concret en la unió, o sigui, en la comarca, pues treballar amb el tema de la concertació i el diàleg social per anar acompanyant tot això amb drets de ciutadania i sobretot amb mesures per anar també recuperant l'economia tant local com comarcal.
En el cas de Comissions, l'única candidatura que s'ha presentat és la d'Ivan Ramos. I ara us parlem del projecte de transformació de l'eix Gran Via-Ripoll que podria rebre finançament dels fons Next Generation. L'Ajuntament presentarà la convocatòria europea de finançament postpandèmia a aquesta ambiciosa iniciativa valorada en més de 70 milions d'euros. Se suma 18 projectes sabadellencs més que requereixen un finançament de fins a 570 milions d'euros.
El projecte de transformació de l'eix Gran Via-Ripoll vol fer que la ciutat miri cara al riu. El primer pas és un canvi d'usos del Ripoll que ara mateix s'està redactant. N'ha parlat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Voldrà recuperar la indústria al riu? Una indústria diferent de la que tenim, però recuperar la indústria, i per tant això vol dir obrir a nous usos aquest espai, i ho vull dir així de clar, perquè crec que hem de ser clars tots plegats. Vol dir que en el riu i en la Gran Via hem de fer que també hi hagi un espai cultural. És possible portar-hi cultura en aquest espai de la ciutat? Vol dir recuperar l'espai verd i de natura en el riu, és obvi, ningú podem imaginar-nos aquest espai sense que hi hagi aquesta transformació, i vol dir també que és un pol d'atracció d'activitats vinculades al món de l'esport.
Un altre dels projectes ambiciosos és la transformació de la zona sud de la ciutat, aprofitant els canvis que ja patirà de forma immediata amb la construcció del Portal Sud. D'altra banda, els fons Next Generation també es presentaran diferents projectes que s'han d'ubicar a l'antiga fàbrica de Sallarès 10. Es tracta de l'escola de flaqueria, que oferirà noves especialitats en aquestes instal·lacions, l'escola de restauració i el nou centre de formació per a la transformació digital.
Canviem de qüestió. La trentena de malalts de Parkinson atesos per l'Associació Vallès Amics de la Neurologia Sabadell el 2020, és a dir, durant la pandèmia del coronavirus, ha vist com el seu estat empitjorava. Aquest diumenge es commemora el Dia Mundial del Parkinson, el segon diagnòstic més freqüent en persones de més de 65 anys, que són el 70% dels afectats.
És una malaltia degenerativa del sistema nerviós central i afecta més de 7 milions de persones a tot el món, 120.000 a Espanya. Unes xifres que s'espera que es dupliquin en 20 anys i que s'hagin triplicat al 2050. Noemí Calzado, neuropsicòloga i responsable de l'Avant, a Sabadell, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la davallada causada pel confinament de les 31 persones amb Parkinson ateses ha estat significativa.
Si estem dient, no, que les persones amb Parkinson necessiten tenir una vida activa, moure's, no, socialitzar-se, etc., doncs clar, la pandèmia ha estat tot el contrari, no? Ens ha recluït a casa, no ens hem pogut moure, i s'han hagut d'aturar en sec tot el que són els processos de rehabilitació, i clar, això evidentment que té un impacte brutal, no?, en el dia a dia de les persones.
L'Avant proposa aquest dissabte a les 6 de la tarda un concert benèfic que es farà a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, l'Acústica Avant. Pujaran a l'escenari l'Òxia, Jordi Saràbia i Intimne. El donatiu de 6 euros es destinarà al finançament de les teràpies de neurorehabilitació per a persones del Vallès Occidental.
Més notícies en format més breu. En clau política, Ciutadans proposa que Sabadell s'adhereixi a la Red Espanyola de Ciudades Inteligentes.
El portaveu de la formació, Adrián Hernández, ha recordat que la ciutat ja en formava part fins a l'últim mandat, quan el govern quadripartit va decidir sortir-ne. Des del seu punt de vista, l'adhesió podria portar beneficis en matèries diverses, com transport, neteja o seguretat. A més, la formació liberal creu que Sabadell ha d'apostar per la innovació, la comunicació i les noves tecnologies.
I el Tribunal Suprem condemna el diputat vallesà Joan Josep Noeta a 8 mesos d'inhabilitació. investigació.
L'acusen d'un delicte de desobediència que s'ha jutjat pel paper que va tenir en el procés com a membre de la mesa del Parlament. En aquella època, el 2017, Nuet era diputat a la Cambra Catalana per Catalunya Sí que es Pot i, d'acord amb la sentència, va donar suport a l'admissió a tràmit de la proposta de llei del referèndum de l'1 d'octubre. El tribunal també l'ha sancionat amb 12.000 euros de multa.
10 minuts per les dues, obrim plana cultural. El Teatre del Sol obre la sala gran amb Quedem, si ens deixen. El dramaturg Adrià Aguilar Casanovas dirigeix la tercera part de la trilogia dedicada a les relacions humanes. En aquesta ocasió presenta una trobada entre els nois de la primera obra i les noies, la de la segona, per parlar de la mort en totes les seves cares. Una versió musicada amb músics sobre l'escenari inspirada en els grans musicals de Broadway o el West End.
Hamilton, Waitress o Dear Evan Hansen apareixen en aquest Quedem del Sol com a taló de fons de les històries d'uns personatges que ara es troben cara a cara. Com sempre, el text tracta amb un humor el sexe i les relacions amb la voluntat de ser per a tots els públics. Adrià Aguilera ho explica així en una entrevista al programa Al Matí.
La part de les noies segueix amb un fort accent reivindicatiu, perquè, bueno, perquè és una cosa que a mi m'agrada molt en els meus espectacles. I trobarem també l'humor aquest, doncs una mica gamberro de tots els cadems, i un humor molt transversal, perquè parlàvem amb els actors de que hi ha bromes i cançons que agraden molt a la gent gran, n'hi ha també per la gent jove, vull dir que continua l'humor com a fil principal i les emocions també.
Aquest Quedem, si ens deixen, és el muntatge més ambiciós musicalment després de les dues primeres obres. El muntatge s'estrena aquest vespre al Teatre del Sol, on s'hi estarà els caps de setmana fins al 18 d'abril.
Propostes culturals.
Dissabte a les 8 del vespre arriba al Teatre Principal el concert Broadway a capella. De la mà del musical Més Petit, 13 de les millors veus joves del país ofereixen un recital de musicals de tots els temps, des de clàssics com West Side Story, Hair o Jesus Christ Superstar, fins als més actuals Dear Evan Hansen o Hamilton. Una vetllada de veu i beatboxing ideal per a totes les edats.
Escolteu, us explicaré una història de ben segur que l'heu sentit abans.
Si surt un cavaller, un drac i una princesa.
Aquesta història era un projecte escolar de Song i Cure, que s'ha anat fent una mica gran, el confinament hi va posar pegues i al final, patam, actors de musical de primera línia sabadellenca, tu. Ah, sí, el títol, oi? Sant Jordi i Santa Georgina. Qui fa de princesa, l'Alba Grau, n'explica el plantejament.
Hem agafat la llegenda original per tal de fer la nostra, però tot i que sí que ho plantegem des de dues històries paral·leles, com una miqueta, diguéssim, que intentem donar el missatge de per què ha d'haver-hi sempre un cavaller, un home fort, valent, que doncs, salva una princesa, no? una donzella que és delicada i que necessita ajuda. Doncs sí que vam començar la proposta des de veurem el punt de vista completament oposat, una guerrera que salva a un príncep.
A l'altra banda del Tour de Montblanc s'hi amagava el regnat de Montnegre i la millor escudera de la reina era una tal Georgina. Aquest diumenge a les 12 del migdia als Jardins de l'Espai Cultura. Pels més menuts o els que prefereixin les titelles sempre teniu el Sant Jordi al Teatre Arlequí el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia. La companyia Tatxa estrena aquest diumenge l'obra de teatre El Tartuf a la bàscula. No us dic ni l'hora perquè està rebentat. El muntatge es basa en una comèdia del segle XVII escrita per Molière. És una crítica a la falsa devoció. L'actor principal, Carles Tricuera, explica que l'autor ja va tenir problemes amb els que feien judicis morals a l'època.
El que intenta criticar Molière amb aquesta obra és això, la falsa devoció i els falsos piadosos, no?, i els falsos devots. De fet, ell va tenir problemes amb el rei en l'època aquella, perquè la companyia aquella del Sant Sacrament que va sortir a París, que era un ordre religiós secret, doncs intentava posar unes imposicions morals i unes coses que el Molière no hi estava d'acord i ho va voler criticar aquesta obra.
Mira, no sé de què em sona. El més important d'aquestes funcions és que serviran per acostar el teatre clàssic a les noves generacions i per fer-los veure que els clàssics sempre són vigents.
Radio Sabadell.
pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol. Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 34ª jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge, a partir de 5:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Futbol Club Cartagena.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Notícies més enllà de Sabadell. Pablo Iglesias anuncia que no es presentarà a la reelecció com a secretari general de Podem.
El pròxim congrés de la formació morada, que se celebrarà al Palau de Vistalegre en una data encara per determinar, no comptarà amb la candidatura de l'actual secretari general. El líder de Podem creu que la seva substituta serà Yolanda Díaz, l'actual vicepresidenta tercera i ministra de Treball, de la qual ha dit que podria arribar fins i tot a ser presidenta del govern.
Alemanya podria negociar un contracte bilateral amb Sputnik, la fabricant russa de vacunes contra la Covid, per adquirir-ne vials. Ho ha anunciat Jens Spahn, ministre de Sanitat alemany, que ha precisat que els vaccins es comprarien quan l'Agència Europea del Medicament els aprovi. I ha mort als 99 anys Felip d'Edimburg, marit de la reina Elisabet d'Anglaterra.
La Casa Reial Britànica ha informat del traspàs del seu monarca en un breu comunicat. Les úniques informacions que portava el text eren que el duc d'Edimburg ha mort en pau al castell de Windsor. El duc d'Edimburg hauria fet 100 anys aquest 10 de juny.
La contraportada.
Els Flashy Ice Cream s'emporten el premi al millor disc de músiques urbanes als Enderrock.
M'agrada quan ets tu, que em cura les ferides. No necessito drogues, si ets tu la que m'abraça. Em fas veure la llum quan penso que s'acaba. M'agrada que ploris de tant riure.
La crítica ha reconegut l'últim treball del trio sabadellenc en la categoria de millor disc de músiques urbanes per Don Gelato, un treball publicat en plena pandèmia que reivindica que el trap no ha de ser només per parlar de drogues i sexe. I ho demostren amb cançons com Llàgrimes de sang, dedicades a l'1 d'octubre.
Una gala dels Premis Enderrock que va deixar altres premiats ballesans, com els Amics de les Arts. El grup terrassenc amb el baixista sabadellenc Pol Cruells ha guanyat el guardó de la crítica al millor disc pop-rock pel Senyal que esperaves, el quart treball de la banda. Altres noms destacats, com Miki Núñez, també han estat reconeguts.
No m'ho esperava.
En aquest cas, per partida doble, amb un premi popular per la millor cançó, amb No m'ho esperava, i per la participació en el videoclip de Buhos, Su i Lil Dami, el dia de la victòria, que ha estat el més ben valorat pel públic. A més de Gemma Humet, que s'ha emportat l'Enderrock a millor disc de cançó d'autor amb Màtria, un viatge introspectiu a la maternitat. I més ballesans, perquè la crítica també ha reconegut la feina de les Macedònia.
I el Guati Príncep volant.
Precisament ara que el grup creat per Dani Coma ha rebut el reconeixement del públic en la categoria del millor disc per a un públic familiar amb l'últim treball, Papallones. Justament també un dia de novetats, perquè els 31 FAM estrenen nou disc.
Vivint dins d'una terra que té sentiment de llibertat.
Titulat Jetlag, aquest grup de 6 sabadellencs tornen a la càrrega amb versos de hip-hop i bases de dancehall, tot i que no rebutgen cap estil a la fórmula dels 31 FAM.
Doncs amb aquest repàs amb els guanyadors dels Premis Enderrock, carregats de sabadellencs i ballesans, i també amb la novetat discogràfica dels 31 FAM, marxem. Posem punt final a Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i també el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora, ara a l'Hotel Suís, amb tota la prèvia del Sabadell-Cartagena, amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.